Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passen ara mateix de la una del migdia. Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé. Mira, amb aquest sol que entra per aquí darrere, meravellós.
I amb aquesta música, que ens recorda un cop al mes, doncs hem de parlar de les nostres cordes vocals, que la veritat són unes cordes brutals.
Sobretot perquè per les que ens acompanyen, que són brutals, no? La Helen Rawson, cantant i professora tècnica vocal.
Hello, good morning.
I la locutora Bet Bardagí, hola.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com era això?
Cric.
Així havíem d'escalfar, vam dir, no?
És una forma de relajar los pliegues vocales, les cuerdas vocales.
Però, Helen, no tothom ho sap fer, eh?
Aparentemente, es lo que me habéis dicho. No, la verdad es que si alguien tiene una patología, es muy difícil de hacer. Entonces, una de las cosas que utilizamos para diagnosticar hasta un cierto punto. Esto no quiere decir que si ahora mismo no lo puedes hacer, tienes patología, cuidado. Pero es uno de los síntomas, ¿no? Pero sí, no todo el mundo lo hace. La gente que tiene mucha tensión, hiperacción, por ejemplo, hiperactivos, les cuesta.
Els costa més, ¿no? Sí. Però recordem, era per escalfar, no per relaxar, les cordes
sí,
vocals.
Sí, es un poco para decir a señora pliegue derecho, hola, al otro pliegue por la mañana, de forma relajada.
Es como un massatge suau,
sí.
De bon dia.
Sí.
És que va tenir tant èxit, no? I a més enganxa, a mi, no sé si a ti te passa, però jo...
Mola, sí.
Ara farem tota la secció així. Sí.
Exacte.
I relaxa fins i tot el cervell, Helen. A mi em relaxa.
Que me lo dices tú. Esto no lo había notado, pero a la Mercè le relaja el cervell.
Clar, l'excusa d'aquesta secció ja sabeu que és la veu, no? I el punt de partida d'avui és un post d'Instagram de la doctora Nazaret Castellanos. Ella és llicenciada en física teòrica i doctora en neurociència per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid. Clar, i què diu? Doncs diu que la neurociència és... A veure si ho dic bé, és... Què diu la neurociència sobre com rep el nostre cervell la veu i la música? Això és fascinant,
sí.
Helen.
Sí, un estudio que hicieron en una universidad de Montreal, de Canadá, McGill University, que estaban sabiendo la información, ¿no?, de que una parte del cerebro procesa la voz hablada y otra parte del cerebro procesa la música pura, instrumental, que cuando pones las dos cosas juntas, que la voz humana cantando, estas dos partes del cerebro se iluminan y otras partes, o sea, es como si la acumulación es más grande que las dos cosas individuales. Entonces, cantando realmente se estimula más el cerebro.
És a dir, al cervell li agrada més una cançó en general, Hi ha cervells de tot tipus en aquesta vinya del senyor, però en general al cervell li agrada molt més la música cantada,
sí.
Potser, no?, que la música simplement instrumental.
Això és supercuriós.
Si hablando se entiende la gente...
Sí.
Cantando, ¿qué? O sea, si tenemos ahora a Putin y Biden...
¿Y les hacemos cantar?
Mesa tan larga.
A veure si és aquest el problema. Ara m'estic imaginant què deu passar amb un rap, que és... Hi ha música, no? Però i que quan parla sembla com percussió i que potser
sí.
No és tan cantat.
Ritmo, quizás, más que melodía, pero por ahí, sí. Imagina Putin haciendo todo lo que tiene que decir a Biden con un rap.
Perdó, però acabem de tenir una gran idea, que les reunions polítiques internacionals siguin a ritme de rap.
Cuando pides un préstamo en el banco, por ejemplo, lo haces cantando, ¿no?
Si funciona...
Què passa? Vull una hipoteca, tu me la donaràs, perquè sóc molt guapa. Jo què sé. Ben fet, no? Però...
Podem conquistar.
La rapera del Bet.
Però per tant, Helen, o sigui, una mica la conclusió seria que el nostre cervell reacciona de formes diferents, no? De, doncs això, si estem escoltant una cançó instrumental,
sí.
Si estem escoltant un cant, diguéssim.
Sí, exactament.
Però això és això, i quina explicació té? O sigui, és brutal.
Perquè són dos diferents parts del cerebro lo que se ilumina según que escuchan, si és idioma, llenguatge o música.
Clar, estem parlant de coses... El lòbul temporal, el surc... No sé com es diu en català.
Jo dejava a ti decir esto.
Ja t'he vist.
A veure...
Diu, hi ha diferents regions, no?, del lòbul temporal que van respondre preferentment a estímuls vocals o musicals. Per exemple, el surc temporal superior es despertava més o li feia més gràcia el que eren els estímuls vocals. En canvi, el lòbul temporal anterior eren els estímuls musicals. És ben bé que el cap és una carpeta ben ordenada. I a més, a la vegada elàstica, també. Vull dir que...
Clar, i una altra de les qüestions que també parlem de la veu, no? Helen, que se sap què passa al nostre cervell quan comencem a parlar amb una altra persona?
Sí, se ve que són estudis que s'hi feu antes, no? Que el cerebre d'una reacciona, hace como una especie de espejo al cerebro de la otra persona cuando hablamos. O sea, realmente hablando se entiende la gente. Hay una especie de espejo ahí.
Llavors, ara estem totes connectades.
Sí, correcte. A mi, jo quan vaig quan em va explicar això, em va explotar el cap directament.
Per
què? O sigui, que se sincronitzin dos cervells no us sembla algo super ja X-Men? I ens passa i no ens n'adonem.
Totalment. Però passa amb totes les persones? És a dir, aquesta sincronització que deia la Bet, no ens deu passar amb tothom, no?
Supongo que cuando hacen los estudios los hacen bajo circunstancias especiales, entonces no sé si a todo el mundo en todos los momentos...
Claro.
O sea, hablas con alguien a veces y no piensas que te están haciendo espejo, ¿no? Al revés. Es un rechazo puro, ¿no? No sé bajo qué circunstancias tiene que pasar.
Però té a veure això que a vegades diuen, no? O sigui, si tu estàs somrient, és una manera de comunicar-nos. No és verbal, però fa que qui t'està veient li resulti més senzill somriure. Me'n recordo una vegada que vaig veure un estudi que havien fet de grups de persones diferents. Hi havia dos grups que els feien veure el mateix audiovisual i uns havien d'aguantar el llapis entre el nas i la boca d'una manera que tenien com cara d'enfadats i l'altre que estaven com somrient. I a qui havia estat... físicament la seva cara somrient, li havia agradat molt, molt més allò que havia vist que no pas els que havien estat amb la cara cap a baix. Per tant, deu passar, clar, el mateix, no?
Tienes toda la gente en casa intentando mantener un lápiz aquí.
I con la mascarilla,
clar. Con la mascarilla.
Si ho fan somrient, els hi agradarà més la secció.
Veus?
Exacte. Sigueu conscients ara, 3, 2, 1, tots els oients somrient.
Sí, ens heu d'escoltar somrient. Però, clar, també estava pensant també els tipus de veu, perquè una veu... No sé si us passa a vosaltres, però que us agradin més les veus més greus o més agudes, no? Això també pot variar, entenc, no?
Pues esto, aparentemente, sí, es algo que pensaba para otro día, para otro tema, ¿no?
Yo ya me he avanzado.
No, nada, porque se puede llevar a más. Pero que las señoras, las chicas, nos gustan más los hombres con voces bajas cuando más cerca a la ovulación estamos.
Com
sí, o sea,
una dona heterosexual, quan estigui en el moment de l'ovulació, li semblarà molt més atractiva una veu d'home que sigui més greu, més cap a baix, que no pas en altres moments del cicle. Per exemple,
la lactància, o sea, quan ha tenido el bebé i està cuidant el bebé, pues està més atraïda hacia les voces de hombre més femenines.
O sigui, no ens passa sempre.
No. Depende de lo que queremos en la evolución.
Els nostres gustos van canviant segons el moment del cicle.
És increïble.
I Helen, un dia ho hem de tractar perquè ens podem enamorar a través de la veu d'una persona.
Y totalmente. Pero lo que está diciendo esta información es cuidado con quien te enamoras en qué momento del ciclo, de la vida, ¿no?
A mi m'ha passat, però ja en parlarem...
Tu tens anècdota, no?
Jo tinc anècdota.
Clar, Olga, de fet, la música és un llenguatge universal, no?, també.
Sí, hi ha músics de diferents nacionalitats, no?, que podrien tocar a una orquestra i estar llegint una partitura, no parlen la mateixa llengua i s'entendrien, no?
Claro, y sin la partitura, o sea, la música era universal antes de que hubiera la forma d'escribir-la, evidentment.
I segur que hi ha gent d'arreu del món que és capaç de cantar la mateixa cançó, millor o pitjor, encara que no parli la mateixa llengua.
Correcte, exacte.
Tenia una pequeña prueba que quise hacer en este tema.
Ah,
que
sí?
Va, sí, esa es una cosa que me tenéis que contestar cantando un poco, chicas.
Ui, a veure.
No us hem dit res per no posar-vos nerviosos.
Sí. Esta ayudará, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer una serie de notas y me vais a contestar, ¿vale?
Vale.
Entonces, las notas van así. Pa, 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 pa. Pa 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 pa. Ready?
I això això ho hem de recordar.
No, ella us farà l'escala aquesta mateixa que acaba de fer i hauràs d'acabar amb la nota que creus que quan ella va dir...
La que toca, la que ens ve al cap.
Però la que vingui al cap és igual, aquí no es tracta d'afinació ni res.
Molt bé, molt bé.
Pa. La música és universal.
Però hem rigut, que això ens connecta. Això,
ara mateix estem molt sincronitzades.
Total, però... además os equivocasteis con la misma nota.
Que, a jo també m'he equivocado.
Jo crec, sí. Jo crec que la Vendo s'ha equivocado també, que la tinc al costat.
Sí, les tres perfectament habéis equivocado con una gràcia.
Jo, ah, sí? Jo us dic que segur que m'he equivocat.
I això queda molt, és brutal.
És una escala pentatònica. Sí. L'escala pentatònica és com si toques soles les notes negres del piano. No? Mm-hmm. Ta ta pa 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 pa. Ai, la Bet.
La Bet hi ha arribat ara, eh?
I mucha gente lo hace como automáticamente.
Ah, sí?
Si tens un gran grup de persones...
I això que vol dir? Quin tipus de gent és? Per tant, que té una capacitat, diguéssim...
No, experimento lo hizo Bobby McFerrin en un grup de neurocientíficos de como 900 persones que no eran músicos necesariamente, quizás habían cuatro, pero... Y lo contestaron con las notas que toca.
Bobby McFerrin, don't worry, be happy.
Anava a dir, clar, no? El
és un gran geni de la música i,
sí, sí.
I bueno, em vas comentar que aquest exercici el va fer amb tot de gent de la neurociència i que tot el públic acabava fent-li la mateixa nota.
Sí.
Vull dir que, bueno, hi ha alguna cosa aquí.
Eren uns artistes.
No.
Pero cuando es mucha gente, como mucha gente lo hace bien, la gente que no lo va a hacer bien, lo hace bien.
El segueixen. Jo en aquest col·lectiu potser hagués passat més dissimulada. Sí. No se m'hagués notat tant.
Ella m'ha dit, vull fer l'exercici perquè serem només tres, a veure què passa només amb tres persones. Mm. Dic, si ho fem malament, riurem. Si ho fem bé, hauràs fet una gran descoberta. Sí. Escolta, ens hem pixat de riure.
Exacte. Sí, gràcies, no, per part de mi experiment.
Ha estat un plaer.
I estem aquí al matí a Ràdio Estel encantadíssims a cordes brutals. Per cert, és possible que els humans cantéssim abans de parlar, Helen, o no?
Esto ha sido una discusión, me parece, entre los grandes de la voz y lenguaje de todos los tiempos, como Darwin o Noam Chomsky. Pero yo creo que sí, que la opinión se está cogiendo ahora de que cantamos antes, de que entonamos, que cuando ves las mamás con sus bebés y su forma de hablar, no tiene palabras, sino entonación, melodías... Entonces, jo crec que sí.
I a part, jo no sé vosaltres, però els nens petits a vegades els hi parlem ja com tu deies, no? Per què ho fem, això?
Yo creo que es porque ellos nos hacen hacerlo. Los bebés mismos hacen esto. Yo leí un artículo que decía que son los bebés que enseñan a las mamás cómo comunicar con ellos. Los que ellos hablan, ellos hacen estos sonidos. Y la mamá va y hace despejo.
No, i a més també suposo que quan tu aprens que el bebè et respon més o està més atent a tu quan li fas aquestes variacions, no?, que també l'ajuden potser després a l'hora de parlar, clar, tu ja saps que si fas això tindràs més atenció per part del bebè.
I vas experimentant. Jo recordo que m'havien dit que els nadons amb les is reien molt.
Ah.
I jo feia coses a mis i anava experimentant i anava provant a mis, a mos, a mus, a mas...
I com anava el tema?
Bueno, això m'encanta, Olga. A veure, o sigui...
Jo no sé si entiendo bien lo que está pasando.
Sí, que me habían dicho que cuando decías cosas con la I, ¿no? Sí. Como...
Ti,
una cosa así, sí. ¿No? Pues que se reía muchísimo más. Me parece que era con la I. Entonces iba probando...
¿Con la I?
Ah, claro, sonríes al decir la I.
Que es una...
Claro, y te está mirando. Y yo iba probando con diferentes letras.
Ja veig els teus fills amb els de la guarderia dient ma mare té un problema només parlar amb la I, jo ho tindré molt difícil
per acabar de parlar bé.
Somriem mucho.
T'han sortit uns fills que somriuen molt.
Somriuen, sí.
Escolta, però avui, Helen, ens volies portar l'exemple de... A veure si m'equivoco. Un mono que canta,
sí, és? És un mono. En anglès se llama gibbon.
Ah.
Gabo?
Crec que és Gabo que en diem
Gabon,
aquí.
Gabon.
Gabon. No sé si en català serà Gabó. Ara no ho sé.
Anyway,
m'he quedat amb la paraula.
Se han gravado cuando están intentando juntarse, o sea, cuando van de cita, ¿no? Mm. Que hacen estos cantos increíbles que casi parece ópera.
És molt bèstia.
Sí.
És molt bèstia. És com que forma part d'aquest aparell.
Els podem escoltar.
Sí, els tenim.
Mira'l.
Això és un mono.
Mira'l.
li estàs dient, sí que estàs guapa avui.
¿Cuánto me apetece? I són notes, eh?
Ma, sí.
Clar, és que... Mira, mira.
Sí, sí.
Ui, és la Maria Calas.
Però, i, escolta, i això que estem escoltant també serveix per aparellament, però també com, com un desafiament, no? De desafio, no? Inclús, fins i tot. Com
quizás si... seria otro canto, no sé.
Però este concreto és d'aparellament entre ells.
Es diu, sembla que sí. Que no, no entiendo Gabó. También como debo.
I ara tu que deies també, ara estava pensant, clar, els típics, els periquitos de tota la vida, no? O quins són els... Hi ha els típics ocells que fan
els
unes...
Els papagais, els lloros, aquells que lloros, repeteixen, sí, no?
Que mira, diuen, hola,
el que
hola,
comentàvem l'altre dia, exacte, no? Que quan un lloro et repeteix el que tu li dius, estem sincronitzant cervells?
Efectivament.
O què està passant?
És imitació i no creació.
És diferent.
És diferent. Però sí que tenim en un moment de l'evolució el mateix gene que el pájaro. Ese es otro estudio que se ha hecho, que en todos los estudios que estoy leyendo vi esto, que hay un gen en común con los pájaros. Entonces algo tiene que ver.
És que ja només la manera de comunicar-se dels ocells dona per infinitat d'estudis, sí. I de tot.
I avui volíem acabar per això, Helen, Beth, no? Olga, també parlant dels bressols, no? Dels cants, no? De les nanes, no? Perquè d'alguna manera com ens comuniquem, no? Amb aquest cant, amb els nostres fills.
Sí.
Quin és el sentit, no? Per què ho fem? Per què s'adormen, no? Perquè es queden, com dèiem, com hem començat, no? Que tenim com aquest massatge, no?
Bueno, los niños están muy atentos a la voz de la madre, mucho más que el padre, por lo que estoy leyendo. Y desde antes de nacer, porque ya lo escuchaban vía con otros conduitos cuando estaban dentro de la mami, ¿no? Entonces siguen con esta conexión. Y mira, es música, es palabras, emoción.
És una mica per tornar al principi que comentàvem, no? Que si el cervell prefereix una veu cantada que una música, i a més és la mare la que t'està cantant, segurament és molt millor això que no... no? Li prestes més atenció, la mare ho està fent amb un to molt suau, molt càndid i tal. Vull dir, clar, és que és cervells sincronitzats al tope.
A tope. I a l'efecte tranquil·litzador.
Clar,
no?
I el to amb el que parles ja diu moltes coses, no? Sí. Quan tu estàs dient una cosa enfadada, encara que no entengui, encara que t'ho diguessin en una llengua que no entens, en finès, no? Que no en tenim ni idea, no només per la cara, sinó pel to, tu ja vas veient que estan enfadats, i quan cantes i mires com parlen mares no enfadades, els fills de qualsevol idioma, no? No un moment de crisi, no ens fixem en un moment de crisi. Amb la mateixa dolçor, no? Amb aquell somriure, amb aquella delicadesa, i el cantar és igual, no?
Exacte.
És que et tranquil·litzis, com nosaltres.
Totalment. Mira, si algú ens pogués cantar una nana en aquests moments així, no? Que estem com més tensos. Jo no sé vosaltres, però jo me'n recordo perfectament de la nana que em cantava la meva mare.
Vull dir,
és d'aquest... Sí, vosaltres no?
Home, ja ens estàs cantant ara mateix.
Ara vols, home, no?
És el lloc perquè cantava
nanes. Mi madre, que descanse en paz,
sí?
No llevava tono. Padre cantava maravillosament, però mi madre, quan cantava en el cotxe, quan íbamos de vacaciones, decíamos, mamá, por favor, deja de cantar. Y fumar. Porque hacía las dos cosas, fumaba, y como ella no sabía que no cantaba bien, ella cantaba, ¡guau! Y nosotros, este coche fue una bateria, la verdad, con el humo. Y
mira, y un altre dia, per ser Helena, cordes brutals, també podríem parlar l'efecte del tabac, del tabaco, a la veu, no?
Sí, com les conseqüències. Que pueden...
No,
sí, sí.
¿Qué? No.
Tu no tens...
Amiga.
Bueno, Helen Rowson, cantant i professora de tècnica vocal, com sempre ha estat un plaer. Has fet brillar el sol encara més aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Has vist com has dit? Ben verdegi també, un altre sol.
Moltes gràcies.
Vinga, va, que nosaltres gràcies i ens retrobem d'aquí un mes, que tenim ja moltes coses per parlar aquí al Cordes Brutals. Olga, tu queda't amb nosaltres, perquè saps què farem? Mira, ara anem a publicitat i a la tornada, el David Serra, que ja el tenim per aquí, amb ell anirem fins a Salou, perquè Allà volem parlar amb un cuiner d'un restaurant que ajuda a teixir una xarxa de solidaritat per atendre refugiats. En parlarem d'aquí res i posarà a la lupa el David Serra, al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.